Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president espanyol Pedro Sánchez desplega un pla per reconstruir el País Valencià i anuncia ajudes directes de fins a 70.000 euros pels afectats més greus. El Consell Executiu ha declarat zona catastròfica als territoris més castigats pel pas de la Dana. Mentrestant, continua la recerca de desapareguts. Una setmana després de les inundacions al País Valencià, la xifra de morts es manté en 211 des de fa dos dies i continua sense saber-se la xifra de desapareguts. Els danys materials afecten 70 municipis, entre els quals Xiva, on hi ha un centenar de veïns desallotjats pel risc d'ensorrament d'alguns edificis. El govern català dona dos anys als municipis perquè facin o actualitzin els plans de protecció civil davant possibles riscos per inundacions. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, considera que l'episodi de la Dana d'ahir va ser un avís que els porta a revisar tots els protocols d'actuació. Els aiguats han malmès part de la collita d'hortalisses al Parc Agrari del Baix Llobregat. Els camps de Viladecans i Gavà, sobretot, han quedat inundats i els problemes que hi ha per drenar-los faran que la producció es faci malbé, segons diuen els pagesos. Ja està en marxa la jornada electoral als Estats Units, on la demòcrata Kamala Harris i el republicà Donald Trump es disputen la presidència en uns comicis de desenllaç incert que confronten dues idees d'Amèrica aparentment irreconciliables. Més de 80 milions de persones ja han votat a través del vot anticipat o per correu. També es renoven els 435 escons de la Cambra de Representants i 34 dels 100 senadors. Rescatats més d'un centenar de migrants magribins en diverses pasteres a les Balears en les últimes 48 hores. La majoria han estat interceptats a Mallorca i Formentera. A Itàlia, el govern prepara un nou trasllat de migrants cap als centres d'internament d'Albània, malgrat l'oposició de la justícia. La fortuna dels més rics d'Espanya creix un 30% l'últim any i ja supera els 250.000 milions d'euros. Amancio Ortega, d'Inditex, encapçala el rànquing i tant el president de Mercadona, Juan Roig, com el cofundador de Mango, Isaac Andic, escalen posicions. El jutge cita a declarar Íñigo Errejón el 12 de novembre, d'aquí una setmana, com investigat per agressió sexual. La denunciant Elisa Moulià declara demà passat. I Pedro Almodóvar acabarà quatre nominacions als Premis de Cinema Europeu. L'Habitació de al lado està nominada a millor pel·lícula, Tilda Swinton a millor actriu i el director manxec opta als Premis a millor direcció i guió. Els esports.
El Girona afronta aquest vespre el seu quart partit a la Lliga de Campions. Els gironins que jugaran al camp del PSV Eindhoven tenen fins a 8 jugadors lesionats. Mentrestant, el Barça viatja hores d'ara cap a Belgrat, on demà té partit de la Champions al camp de l'Estrella Roja. Hansi Flick ha convocat els mateixos 22 jugadors que van ser el derbi de diumenge. I en bàsquet, el Joventut juga aquest vespre a les 8, partit de l'Eurocup a la pista del Trento. Els badalonins han arribat de matinada a Itàlia després que el seu vol hagi sortit amb més d'11 hores de retard per culpa dels efectes de la Dana.
I el temps tarda amb sol i núvols, amb possibilitat de ruixats en punts de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, l'Empordà i esporàdicament el Ripollès, Osona i la comarca de la Selva. La temperatura en general és una mica més alta. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El govern espanyol declara zona catastròfica als territoris afectats pel pas de la Dana, llença un pla que han anomenat de resposta immediata per la reconstrucció i el rellançament de la comunitat valenciana. Pedro Sánchez acaba de comparèixer per explicar en què consisteix aquest pla, que inclou ajudes directes econòmiques per a famílies, empreses, autònoms i ajuntaments que es cobraran, ha dit, d'aquí 30 dies, i altres aspectes que de seguida abordarem. Es destinen d'entrada en aquesta primera fase de la reconstrucció 10.600 milions d'euros. A priori, totes aquestes decisions no afecten els desperfectes que aquesta gota freda ha provocat en alguns punts de Catalunya, especialment els pagesos del Baix Llobregat, que probablement han perdut tota la collita, sobretot al Prat, Gavà i Viladecans, on hi va ploure de manera més tempestuosa. Cal drenar el terreny per veure com l'aigua acaba afectant alguns cultius també de Lleida, com el panís o la poma tardana. Aquest episodi de pluges el que sí que ha provocat és la crescuda notable de les reserves dels embassaments, sobretot els del sistema Ter Llobregat, especialment la Baells i Sau. Siurana, que estava sec, ha pujat fins a 5 punts. Ara bé, el de Darnius i Boadella no han crescut gens, la qual cosa ens manté en situació de sequera. Entre altres qüestions, en aquesta compareixença del president espanyol també ha parlat d'adaptar el territori a l'emergència climàtica que afecta, ha dit, tot el Mediterrani. Precisament Ecologistes en Acció demana al govern que freni qualsevol pla urbanístic en zones inundables fins que estiguin definits els criteris que s'han d'aplicar en el nou context d'aquest canvi climàtic. I també us explicarem quina és la complexitat de preveure fenòmens meteorològics com aquesta dana, quan tot indicava que a casa nostra el perill era a la zona de l'Ebre i comarques de Tarragona i, en canvi, també va acabar afectant durament el Baix Llobregat i Barcelona. El govern català assegura avui que d'aquí 2 anys tots els municipis hauran de tenir un nou pla de protecció civil. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs com us deia, el govern espanyol declara zona catastròfica als territoris afectats per la dana. Ho està explicant encara Pedro Sánchez després de la reunió del Consell de Ministres. El cap de l'executiu també ha anunciat un pla per reconstruir el País Valencià i un primer paquet de 10.000 milions d'euros en ajudes directes a ciutadans i empreses. Seguint aquesta compareixença a Madrid, i tenim el Dani Sáenz de Aja. Bon dia.
Bon dia. Tot just ha acabat ara la compareixença de Sánchez a la Moncloa, on ha anunciat un pla de 3 fases per reconstruir i rellançar el País Valencià, però que ara mateix es centra en donar una resposta immediata als ciutadans i a les empreses afectades. També als ajuntaments dels 78 municipis afectats, incloent els de Castella-La Manxa i Andalusia, que també han patit la dana. Més de 10.600 milions d'euros en ajuts directes, prestacions socials, exempcions fiscals i crèdits públics, així com un escut laboral inspirat, ha dit, en la resposta a la pandèmia i al volcà de la Palma. Tot plegat amb la col·laboració dels ajuntaments i el govern valencià de Carlos Mazón, el que Sánchez ha defensat, diu que l'Estat no li ha pres les funcions per unitat, eficàcia i respecte.
Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer. Queda muchísimo trabajo por delante, lo sabemos. Y vamos a estar con nuestra gente hasta el final. Con todos los medios, todo el tiempo que sea necesario. Como hemos hecho durante otras situaciones extremas que nos ha tocado vivir como sociedad en estos últimos años.
El president espanyol ha repetit que ara ells estan centrats en l'important, en donar resposta a l'emergència, i que més endavant vindrà el moment d'abordar els errors que s'hagin pogut cometre.
Estamos en una situación de emergencia, con una necesidad de articular respuestas urgentes. El debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores, las mejoras que tengamos que hacer en nuestro sistema de protección civil, ya vendrán. Pero ahora estemos a lo importante, y lo importante es estar con la gente.
Sobre el terreny, Sánchez ha detallat que s'han desplegat en una setmana vora 15.000 militars i 600 vehicles que han ajudat a fer ja 1.300 rescats i a restablir la quasi totalitat del subministrament d'energia.
Doncs és el resum destacat de tot el que ha explicat Pedro Sánchez en aquesta compareixença que ara ens deies, doncs, just acaba d'acabar. Gràcies, Dani, bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs les pluges de les darreres setmanes han fet créixer les reserves dels embassaments. Per tant, mirem un moment la cara positiva d'aquests aiguats, sobretot en els del sistema Ter Llobregat. Les reserves del conjunt de les conques internes estan al 32%. Això són 13 punts més que fa un any, Jordi Corbalan.
Tot i que encara no es pot abaixar la guàrdia, en els últims 15 dies la Baells ha augmentat 14 punts al nivell i està al 56% de la seva capacitat. És més del doble que fa un any, quan estava al 24%. L'embassament de Sau ha incrementat més de 8 punts les reserves i s'acosta al 29% de la seva capacitat. Fa un any estava al 17%. Al sud, un petit respir, Siurana, amb les reserves sota mínims, està ara al 5,5% de la capacitat i Riu de Canyes ha recuperat més de 12 punts i frega el 14% del seu volum màxim. Al nord, en canvi, els embassaments de Darnius i Boadella pràcticament no s'han mogut. Les seves reserves han augmentat menys d'un punt i es mantenen per sota del 18%. Malgrat que tot plegat podria allunyar l'escenari de restriccions per la sequera, el govern adverteix que no es pot abaixar la guàrdia. De fet, aquest matí s'ha tornat a reunir el comitè interdepartamental per fer-ne seguiment.
En Jordi, les pluges també s'han notat als grans embassaments de la conca del Segre i les Nogueres en l'última setmana.
Sí, Rialp ha incrementat l'última setmana 10 punts al seu nivell i està al 62% de capacitat. El Gran Pantà de Canelles, entre la Noguera, el Pallars Jussà i l'Aragó, també ha pujat 5 punts de nivell i ara es troba al 44%. I el Pantà d'Escales s'ha desembassat en els últims dies perquè està gairebé ple. Es calcula que els pantans de les comarques de Lleida han guanyat més de 100 hectòmetres cúbics per les pluges dels darrers dies.
Doncs anem a buscar la imatge, la del Pantà de Sau, icona de la sequera, fins i tot hi vam anar a fer un programa especial, i és que aquest pantà ha notat les pluges dels últims dies, però menys que d'altres embassaments, ara està al 28,7% de la seva capacitat, 8 punts més que fa 15 dies. Tot i això, continua estant per sota de la mitjana dels embassaments del país, i qui tenim a Vilanova de Sau és la Nàtia Dell. Nàtia, bon dia.
Bon dia, Marta.
Això per què? Perquè està per sota de la mitjana dels embassaments del país?
Molt fàcil, és molt senzill d'explicar, perquè la pluja no ha arribat a la capçalera del Ter. Ara mateix, allò que dèiem, de la imatge, que sempre és molt gràfica, el que es troba aquí a Sau, doncs bé, es pot arribar caminant perfectament fins a l'església, fins i tot es veu el cementiri. Això ja ens diu que els nivells continuen estant baixos d'aigua. L'efecte de la Dana aquí, pel que fa a reserves, ens diuen, ha estat mínim, i a més hem de pensar que al ser un sistema integrat, Sau va enviant aigua a Susqueda, que després arriba a Barcelona i a Girona. Ara, per exemple, està desembassant a un ritme de 5 metres cúbics al segon. En Xevi és guarda forestal d'aquest espai natural Guilleria Sabassona on som.
Ens ha plogut, sí. Això ens ha donat una mica de vida a lo que és la zona del Pantà de Sau, sí. Però també hem de saber que molts torrents segueixen secs, que els aqüífers han baixat molt.
Per tant, alerta. Poc moviment de gent aquí, Marta. Res a veure amb la llau de curiosos de la sequera que veiem. Recordem que l'abril es va arribar a aquest mínim històric del 2,5% de capacitat i llavors es veia fins i tot el pont romànic. Doncs bé, aquí ara tot molt tranquil, poca gent. Tot i així hem pogut parlar amb un parell de persones, un veí de Mollà i una noia de Cadaqués.
A veure el pantà, a veure si ha pujat gaire amb aquestes pluges, que per allà ha plogut força, però aquí n'hi falta molt encara.
Doncs pensàvem que estaria més ple, la veritat. Haver-lo vist fa uns mesos completament sec, bueno, algo millor està.
Gent diversa que ha vingut a comprovar si realment aquestes pluges s'han notat o no. Sau està millor, com dèiem, que fa un any, quan estava al 17%, però pitjor, si fem la comparativa, en fa 5 o 10 anys enrere.
Tu diràs, sí, sí. Gràcies, Nàtia Dell, per la imatge del pantà de Sau. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
L'aigua ha malmès cultius, al Baix Llobregat, sobretot a Viladecans, Gavà o al Prat, on els pagesos els donen per perduts. A la resta del parc agrari confien que si es poden drenar els camps o collir les hortalisses abans que l'aigua les faci malbé, doncs aleshores l'afectació serà menor, Jordi Canal.
Miquel José, un dels pagesos afectats de Gavà, es queixa dels problemes de drenatge que hi ha a la zona. Quan hi ha algun temporal, els camps s'inunden. Tarden dies a poder-ne treure l'aigua i es fan malbé les hortalisses que cultiven, com espinacs, bledes, pastanagues, julivert o calçots. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Cada 2, 3 anys, 4 anys tenim un episodi com aquest, que ho perdem tot. I encara que no ho perdem tot, les plantes, les que pot arribar a salvar, tenen amb una... En qualitat és bona, però a l'aspecte no és maco per poder anar a vendre, perquè tenen arrels que se'ls han podrit, i si són carxofes, també reben, tenen que tornar a refer-se, han de fer arrels noves.
Els agricultors afectats i Unió de Pagesos recorden que fa anys que denuncien que els drenatges dels cultius de Viladecans i Gavà són insuficients i que reivindiquen que es millorin. Germán Domínguez, membre de la Comissió Permanent Comarcal d'Unió de Pagesos.
Estan molt a nivell de mar, i llavors l'aigua no filtra cap a baix perquè tenen l'aqüífer molt alt i les corredores, que són les desaigües per enviar aquesta aigua cap a mar, doncs en seguida queden molt anegats i costa treure, perquè estan molt plans a nivell de mar. I hi ha uns cargols, uns cargols d'Arquímedes, que el que fan és saltar aquesta barrera i tirar-ho cap a dins a mar, però clar, al final l'aigua es treu com es pot i és lent.
Segons Domínguez, confien que no hi hagi tants problemes a la resta de zones del parc agrari, però en els pròxims 2 o 3 dies seguiran l'evolució dels cultius.
Doncs també aquestes pluges han deixat els camps negats i els pagesos no hi podran entrar fins que no deixin d'estar molls. Això pot retardar uns dies, en aquest cas, la collida de panís o la poma tardana, com la Pink Lady. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
A més, hi ha pagesos que optaran per canviar cultius.
Exacte, l'acumulació d'aigua també està fent canviar les previsions dels pagesos que estan pendents de plantar cereal. Els camps estan massa molls per sembrar blat i, per tant, molts optaran per l'ordi perquè poden esperar fins al desembre. Ens ho ha explicat Santi Verger, gerent de la cooperativa de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
Per exemple, els socis de les cooperatives que fan les comandes de blat, doncs algú de la comanda que t'havia fet s'ha tirat enrere i diu, no, canvia'm el blat per l'ordi perquè jo veig que per la tipologia de terra que tinc no podré sembrar. I llavors el blat sí que baixarà bastant, perquè el mes de novembre poca cosa es farà. Inclús les feines de cosechar panís, que es coseja octubre-novembre, pues estan molt endarrerides.
Tot i això, Pere Joan, en general l'aigua és benvinguda als camps, que fins fa ben poc, doncs ja ho sabeu, ha patit una sequera persistent.
Una aigua que beneficia sobretot cultius com la vinya i l'olivera, que han patit el que s'anomena estrès hídric. Sentim Joan Carles Massot, president de JAR, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i Carlos Vicente, responsable d'Organització d'Unida Pagesos, també en declaracions a aquesta emissora.
Serà beneficiós pel tema de l'olivera i també serà beneficiós pels llocs de vinya, que es queixaven molt, sobretot del Priorat i del Penedès, que es queixaven molt de que passar en sequera, i de fet això pues, sí que ajudarà moltes vegades a restablir les plantes al seu lloc i que tinguin reserva hídrica.
Jo he de dir que se'n beneficien tots. Ara hi pot haver algú que tingui alguna mica de collita per arreplegar, com pot ser el blat de moro, o entrar amb alguna lluita de pomes tardana que quede. Per tant, quan això s'acabi, pues, serà el temps que sigui, però es podrà entrar a recollir, que això és el que ha de fer la pagesia.
Les pluges d'aquesta tardor també han incrementat les reserves dels embassaments del Pirineu, que pronostiquen que les campanyes de regadiu a partir de la pròxima primavera es puguin tornar a fer sense patir per l'aigua.
Pràcticament passen 2 minuts d'1/4 de 2. Tornem aquí un moment al relat de l'actualitat. De seguida hem d'anar a l'Ebre perquè aquesta nit ja ha tornat a ploure i amb força, però mirem com tenim d'entrada aquesta hora la circulació i tota la xarxa de transport públic. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu cua a la P7 de Viladasens a Vilademuls, sentit sud. Aquí s'està treballant per retirar la càrrega d'un camió que ha cremat ja fa unes hores. Eren caixes i fustes. Per tant, compte si aneu cap a aquest punt. Per obres, hi ha retencions a l'N240 Montblanc, sentit sud, a la C17 a Canovelles, direcció Ripoll, i a la C15 a Cabrera d'Anoia, a banda i banda. I afegir que a la demarcació de Tarragona ara només queden carrils tallats a la 27 a Valls, en tots dos sentits, per esllavissades originades pel pas de la Dana. A la resta, en general, s'està circulant prou bé.
I fem atenció també al que explica en aquesta previsió meteorològica en Francesc Mauri.
Aquesta tarda, com a restes d'inestabilitat, hi ha la possibilitat d'algun ruixat a l'entorn del Pla de l'Estany, Garrotxa, Empordà, Gironès, Selva, Ripollès i Osona. Coses locals, res a veure amb la violència de la pertorbació que hi afectava el Tarragonès, l'Alt Camp o el Baix Llobregat, per exemple. Pel que fa a demà, sí que els ruixats a la tarda podrien sovintejar més a molts punts interiors, mentre que demà al matí el sol dominaria el Pirineu, a la resta intervals de núvols i alguns bancs de boira, i finalment avui, fora d'aquesta zona de ruixats de l'extrem nord-est, sol i núvols alternaran. La temperatura, que demà baixarà una mica, aquesta tarda respecte a ahir pujarà lleugerament.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs ara estem pendents també de les explicacions que està donant a la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de la reunió del Consell Executiu de la Generalitat. Tots els municipis de Catalunya hauran de tenir plans de protecció civil homologats en el termini màxim de 2 anys. L'Agència Catalana de l'Aigua analitzarà totes les zones inundables i el govern demanarà a les administracions que prenguin les mesures correctores que calgui. Sílvia Paneque considera que la dana d'ahir és un nou avís per afinar les mesures de protecció de la ciutadania. Està seguint aquesta compareixença al Palau de la Generalitat. La Núria Oriol, bon dia, Núria.
Bon dia. Llum verda del govern a 4 actuacions per preparar millor el país davant d'eventuals nous episodis com la dana. L'executiu elaborarà un mapa cartogràfic de Catalunya amb les zones de risc d'inundacions i aquelles activitats econòmiques que s'hi desenvolupin en aquestes zones, i a partir d'aquí es prendran decisions. També ha aprovat revisar el protocol d'emergència de Catalunya, malgrat una bona valoració del sistema d'alertes d'ahir, i s'estableix, com deies, un màxim de 2 anys perquè tots els municipis disposin de plans propis de protecció civil vigents.
El govern de Catalunya es vol preparar més i millor per atendre totes les mesures que poden reduir al màxim vulnerabilitats i riscos. Per tant, la intenció del govern és que es completin tots aquests plans en un termini de 2 anys.
El govern també ha acordat desplegar ajudes econòmiques a les àrees més afectades per la dana d'ahir a Catalunya, sobretot les Terres de l'Ebre i el Parc Agrari de Llobregat. I, per cert, demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament, ho farà petició pròpia per donar explicacions precisament del pas de la gota freda per Catalunya i de l'actuació del govern.
Gràcies, Núria Oriol. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs justament avui a municipis com Amposta o la Ràpita és dia de fer balanç de les pluges que han caigut aquesta passada nit. Novament hi ha hagut afectacions a les zones més baixes i a prop dels barrancs, que també doncs han acabat afectant diversos equipaments municipals. Amposta, hi tenim en Jordi Barranca. Bon dia, Jordi.
Hola, Marta, molt bon dia.
En tots dos casos reclamen que la Generalitat i el govern espanyol s'hi impliquin. En quin sentit?
Sí, doncs mira, doncs bàsicament perquè els ajudin a fer canvis per evitar aquestes inundacions tan freqüents que pateixen. A la Ràpita, per exemple, n'hi ha hagut a l'Escola Hortavella i també al Museu Municipal, al Museu de la Mar de l'Ebre, entre d'altres zones. Marc Brunet és el tinent d'alcalde. L'hem preguntat i ens deia això.
Pues aquí tenim un canalet que se satura d'aigua que ve d'Amposta, se satura dels pluvials que acaben arribant de molta zona del poble i en el barranc més gran que tenim al municipi. Això fa que cada 2x3 aquesta zona sigui inundada. Demanem a les administracions superiors, a l'ACA, a la Generalitat, a l'Estat, algun tipus d'ajuda per poder fer un projecte que es materialitze, per poder evitar aquestes coses, perquè cada vegada són més repetitives.
En el cas de la capital comarcal, els danys han estat força lleus, tot i que hi havia carrers i parcs que semblaven autèntics rius i llacs. En l'últim mes s'han modificat diverses estacions de bombeig, la qual cosa ha fet que es bombegés l'aigua abans que s'inundin zones com a l'àrea esportiva. L'Ajuntament, però, també posa deures. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
La primera és lo barranc de Núvols al seu pas per la Nacional 340. Altra vegada s'ha tornat a inundar, constantment se talla la Nacional 340. Hem reclamat al Ministeri Foment per activa i per passiva els últims 10 anys que modifique lo pas del barranc de Núvols per baix de la Nacional 340. Mos consta que ara se ho estan plantejant. I després l'eix de l'Ebre, quan arriba al terme d'Amposta, desemboca tota l'aigua dins d'Amposta i mos genera també inundacions.
I és que en aquesta zona fa una setmana que els ajuntaments ja estaven en alerta i aplicant mesures preventives. Si no, aquests danys haguessin estat superiors.
Gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs justament Ecologistes en Acció demana al govern que freni qualsevol pla urbanístic en zones inundables fins que es tinguin clars els criteris que s'han d'aplicar en el nou context climàtic. Els ecologistes són partidaris de no reconstruir, per exemple, el que la dana del País Valencià s'ha endut per alliberar les zones pròximes a les lleres de rius i barrancs. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia. A Catalunya hi ha 700.000 persones que viuen en zones inundables i un 15% del sòl urbanitzable està en aquesta situació. Els ecologistes qualifiquen d'aberració que, malgrat els senyals que ens està donant el clima, es continuïn donant permisos per construir cases o indústries en llocs on pot passar el que hem vist al País Valencià, i demanen al govern una moratòria. Jaume Grau és el seu portaveu.
Reclamem que tots aquells projectes que estan aprovats els plans urbanístics o estan iniciant-se la seva execució, s'aturin de forma immediata, que reorganitzi o que redistribueixi les zones que són remedificables, fins i tot desqualificant com a zones urbanes o urbanitzables zones que avui ho són.
Grau posa com a exemple la urbanització de les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs, els polígons industrials que es volen construir a Llevant Mar o al Joncs, al municipi de Gavà, o el que es vol fer al Calderí de Mollet del Vallès.
El Calderí és un sector a tocar del riu i que és una zona agrícola també d'alt valor per laminar avingudes i per fregar la força de l'aigua, que també es vol urbanitzar amb més de 2.000 habitatges.
Doncs el que va passar ahir a Catalunya, on les previsions alertaven de l'arribada de la Dana i situaven l'afectació sobretot al sud del país, quan també es van veure molt afectats al Baix Llobregat i Barcelona, és una prova de la complexitat de preveure aquest tipus de fenòmens. De fet, els experts reconeixen que a hores d'ara una Dana com la d'ahir a Catalunya o com la que ha afectat el País Valencià no es pot preveure a nivell local, atenció, més enllà d'una hora 60 minuts abans que passi Purificació Barcelona.
Sí, el fenomen general sí que es pot saber entre 2 i 3 dies abans, però no l'afectació concreta que pot tenir en un determinat punt. És el que ha constatat a Catalunya Informació la investigadora en anàlisi de fenòmens meteorològics de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
El fenomen com aquesta Dana, que era molt, molt, molt altament organitzat, actualment es poden ja començar a preveure en 72 hores. Entre 2 i 3 dies vista es poden preveure. Però la quantitat de precipitació ja tindrem que baixar entre 48 i 24 hores. Llavors, si baixem a nivell local, les millores que s'estan fent ara encara serien de l'ordre de fins a una hora vista.
I és especialment complicat poder saber si es crearan sistemes estacionaris que reprodueixin tempestes en una mateixa zona. De fet, ara mateix els investigadors estan centrant la recerca en millorar la predicció d'aquest tipus de fenòmens amb molta més antelació i saber també la quantitat d'aigua que pot caure en un punt en funció de si es formaran o no sistemes estacionaris.
A nivell de la pluja passarien per millorar encara més el que són les xarxes d'observació, per tenir més informació sobre com està plovent en cada moment, integrar tot això també amb tota la informació que ens donen els satèl·lits i conèixer millor, i per tant hi ha un component de recerca fonamental, de veure com podem millorar aquesta predicció.
I per tot plegat, calen no només noves xarxes de radars meteorològics, sinó també noves eines per millorar l'observació, per exemple, de com pugen els cabals dels rius dins d'una determinada àrea geogràfica.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
4 minuts, una mica menys, i arribarem a 2:15 del migdia. Altres aspectes de l'actualitat que ens deixa al marge de les conseqüències i dels efectes del pas de la Dana per Catalunya i, evidentment, també el que hem abordat al País Valencià. Tarragona amplia el seu parc d'habitatge social amb la compra d'un bloc de 4 pisos que es destinaran a persones sense sostre i a famílies vulnerables. En aquest sentit, segons fons municipals, ha alertat que cada any hi ha entre 200 i 300 famílies en processos de desnonament només a la ciutat de Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
On està situat aquest edifici?
Doncs mira, concretament és al barri de Bonavista, però aquests últims anys l'Ajuntament ha adquirit pisos a través d'aquest tanteig i retracte a diferents barris de la ciutat. En aquest cas és un immoble construït fa gairebé 15 anys i que va ser ocupat i vandalitzat. El regidor d'habitatge, Nacho García, ha explicat per què han escollit aquest bloc.
Creiem que era molt simbòlic el fet de tenir un bloc sencer de pisos per poder destinar al lloguer social i, a més, amb una doble funció. Primer, aquest accés a l'habitatge. Segon, aquest bloc, veieu com està? Està absolutament tapiat, poden haver ocupacions, per tant, dignifiquem el barri.
L'edifici s'ha comprat per uns 130.000 euros i se'n licitarà la rehabilitació per 250.000. En els darrers 4 anys, l'Ajuntament ha destinat gairebé 4 milions d'euros a la compra i rehabilitació d'habitatges i amb aquests últims ja en té 60.
I a què es destinaran aquests pisos?
Doncs, com deies, des de l'Ajuntament Municipal de Serveis Socials de Tarragona expliquen que els candidats són entre la 80ena de sense sostre que viuen a Tarragona o bé famílies en procés de desnonament. En aquest sentit, Antònia García, una de les responsables de l'IMSS, ha explicat que les xifres són alarmants.
Cada any hi ha entre 200 i 300 famílies en processos de desnonament a la ciutat de Tarragona. Nosaltres tenim una sèrie de criteris per poder accedir. Un d'ells és precisament o estar al carrer en situació de sensellerisme o en un procés de desnonament, i que moltes d'elles, que és també un del criteri, no poden accedir a la mesa d'urgència.
A banda d'aquests 60 pisos que s'han comprat i rehabilitat, l'Ajuntament va posar la primera pedra fa unes setmanes d'una promoció de 192 pisos destinats al lloguer social entre el barri de Bonavista i Camp Clar.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Els Mossos investiguen la violació d'una dona sense sostre a Girona. Això hauria passat, segons hem sabut, de fet fa poca estona, a finals d'octubre, i hi hauria en aquest moment dues persones implicades. Fèlix Martín, hi ha detencions?
Sí, bon dia. Va passar el dia 25 a la zona de Fontejau, segons la denúncia de la víctima que ha transcendit avui. Quatre dies després, els Mossos van detenir un noi de 18 anys per la seva presumpta implicació en els fets. L'endemà, la dona el va identificar en una roda de reconeixement, però després de declarar al jutjat, aquest noi ha quedat en llibertat. Encara busquen el segon implicat. A tot això, també a Girona, en aquest cas, la policia municipal investiga un altre presumpte cas d'abusos que hauria passat diumenge, últim dia de les festes de Sant Narcís. Una dona ha denunciat per tocaments al treballador d'una de les atraccions que durant les fires estava instal·lada al Parc de la Devesa.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia.
Uns 13.000 alumnes catalans abandonen cada any el batxillerat i la formació professional, unes xifres molt altes si ho comparem amb altres països del nostre entorn. Ho diu un estudi de la Fundació Bofill, que ha analitzat l'abandonament escolar entre els anys 2016 i el 2022 i proposa més beques i més orientació per reduir aquestes xifres. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. L'abandonament dels estudis es dona sobretot als cicles formatius de grau mitjà en un 15% dels alumnes i en un 4,7% els de batxillerat. Deixen els estudis sobretot el primer any del curs i és més habitual en nois amb nacionalitat estrangera i en alumnes de més edat. També hi té a veure l'entorn socioeconòmic més baix. Des de la Fundació Bofill proposen, per fer-hi front, més beques d'estudis, millorar els nivells de competències bàsiques i més orientació individualitzada i continuada. Adrián Zancajo és coautor de l'estudi.
L'alumnat hauria de tenir un acompanyament i un suport per poder resoldre els seus neguits, els seus dubtes respecte a l'escolarització i respecte a altres qüestions des de que accedeix a l'ESO fins que finalitza l'educació secundària postobligatòria. Perquè no és només que els fem transitar o que els facilitem la transició, sinó que ho poden deixar primer quan es veuen una mica perduts a nivell acadèmic amb el batxillerat amb els cicles.
L'estudi també conclou que els alumnes que han fet una trajectòria lineal dels estudis, és a dir, sense repetició, ni interrupcions, tenen taxes més baixes d'abandonament. Per això la Fundació Bofill planteja el debat de si cal fer obligatòria l'educació postobligatòria, tal com fan molts països de la resta d'Europa.
Crec que no hi ha gaire debat quan estem veient l'evolució d'altres països del nostre entorn. Tothom s'està movent cap a aquesta direcció. Personalment, crec que el debat és com ho fem i quins recursos calen i què hauria de canviar l'educació secundària postobligatòria perquè pogués ser universal.
Caldrien, doncs, més recursos i més docents per garantir aquesta universalitat dels estudis de batxillerat i formació professional.
En un any, a Girona, s'han signat un 10% menys de contractes de lloguer de pisos. Són dades del Col·legi d'Agents de la Propietat pel Catalunya al Dia. Asseguren que hi ha menys pisos disponibles i això fa que molta demanda es quedi sense cobrir. Per cada anunci que publiquen, diuen, hi ha un centenar de persones interessades. Fèlix, repassem les dades que tenim.
Som-hi. En un any, a la ciutat de Girona s'han firmat uns 1.500 contractes menys de lloguer que l'any anterior. Això suposa aquest 10% menys. El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona ho atribueix al límit del preu del lloguer que fa que el propietari decideixi treure els pisos del mercat. Però asseguren que de demanda n'hi ha molta. Fins a un centenar de trucades reben per cada pis. Ho ha explicat pel Catalunya al Dia el president del Col·legi dels APIs de Girona, Joan Company.
Quan una família allò deixa el pis de lloguer, ja ells mateixos te faciliten un altre, un amic o un familiar o qui sigui, que li interessa aquell pis de lloguer, o sigui que ja no hi ha temps ni de publicar-ho. I si els ho publiques, pues, la veritat és que sí, que pots rebre perfectament més de 100 sol·licituds.
I què proposen com a possible solució?
Doncs les immobiliàries reclamen compensacions per als propietaris perquè tornin a posar els pisos al mercat de lloguer.
Pot haver-hi, doncs, des de compensacions fiscals, pot haver-hi ajudes en cas de fer reformes, garanties en cas d'impagament, doncs, per part de l'administració.
I, mentrestant, Fèlix, els preus de lloguer a Girona, doncs, no han parat de pujar.
Sí, exacte. Excepte durant la pandèmia, en 10 anys sempre han pujat. En l'últim any, en concret, ho han fet d'un 8%. Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, el preu mitjà de lloguer a la ciutat de Girona és avui de 788 euros. Des de l'Ajuntament constaten també que l'augment dels preus del lloguer ha fet que baixi el nombre de pisos que els posen a la borsa d'habitatge protegit, perquè els propietaris, diuen, no ho veuen com una opció atractiva.
I en aquesta radiografia que estem fent del lloguer aquí a Girona, també s'ha detectat que tot plegat afecta de retruc als estudiants universitaris. Fèlix, per què és un sector important?
Doncs és important, segons Joan Company, perquè en el total de Girona hi ha més pisos de lloguer a estudiants que pisos turístics. I ara han detectat que els joves allarguen l'estada en pisos compartits un cop acabada la carrera, perquè els pisos de lloguer estan a preus molt alts. Aquesta falta de mobilitat en els pisos compartits també l'han detectat des del servei d'allotjament que ofereix la mateixa Universitat de Girona. Hem parlat amb un dels responsables, en Víctor Domínguez, que ens ho explica.
Quan acaben la carrera, tenen 22-23 anys, continuen quedant-se, no, en aquell pis. Per què? Doncs perquè ja han agafat el costum, doncs, de tenir les seves normes de convivència, d'estar amb els seus amistats, i, evidentment, és molt més econòmic llogar una habitació en un pis compartit que no pas anar-se'n a viure tu sol. Ara, actualment, a Girona és molt difícil viure tu sol en un pis per tu sol.
És que no el pots pagar, està clar. Si els estudiants es queden més temps en aquests pisos compartits, no es buiden, no?, pels nous estudiants.
Sí, sí, exactament. Segons les immobiliàries, tot plegat fa que faltin pisos de lloguer per als alumnes universitaris. Però, en canvi, des del servei d'allotjament de la universitat expliquen que no ho han detectat. De fet, veuen que cada vegada més propietaris decideixen llogar a estudiants perquè s'asseguren el pagament. També hem parlat amb el Consell d'Estudiants de la Universitat. Ells ens diuen que tampoc han detectat que faltin pisos per a joves estudiants. El que sí que noten és que hi ha menys joves vivint a la mateixa ciutat de Girona. Ens ho explica en aquest cas el coordinador general del Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona, Adam Camacho.
El que sí que estic detectant molt és que abans jo crec que la gent sí que es plantejava poder-se desplaçar a la ciutat per viure-hi, no? I ara la sensació que em dona a mi és més aviat la contrària, que es queden al nucli familiar d'origen, no?, i han de venir des dels seus respectius pobles a la ciutat.
I per què menys estudiants decideixen viure a Girona?
Per una banda, podria ser que no trobin pisos, i per l'altra, podria ser perquè el transport públic ha baixat de preu alhora que el lloguer de les habitacions, doncs, ha pujat molt, i per això a molts alumnes els surt més a compte desplaçar-se cada dia. Segons dades del Servei d'Allotjament de la mateixa universitat, l'últim any el preu d'una habitació ha pujat a Girona un 6%, ha passat de 310 euros a uns 330. Aquest servei de la universitat gestiona avui uns 85 pisos i ara expliquen tenen una ocupació del 90%. Encara els queden habitacions disponibles.
Són 2:15 de dues. Barcelona torna a ser des d'avui fins dijous l'aparador mundial de les ciutats intel·ligents. La Smart City Expo presenta novetats per fer les ciutats més habitables i aquest any fa una crida als expositors perquè trobin solucions, atenció, també als efectes de catàstrofes meteorològiques i ajudin a pal·liar situacions com la del País Valencià. A la Fira de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat hi tenim en Joan García. Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Que ajudin i trobin solucions com ara quines?
Doncs mira, com ara alertar, per exemple, de les crescudes sobtades de rius o reconèixer àrees devastades a la recerca de supervivents. I és que el fet que el major aparador mundial de les ciutats intel·ligents se celebri aquest any només al cap d'una setmana de la catàstrofe al País Valencià ha mogut l'organització a demanar als expositors solucions en la línia del que ens ha explicat Hugo Valenti, que és el director de Smart City Expo.
Clar, tenim empreses molt grans que poden portar des de personal, evidentment, però també gestió de residus, de recollida, etc. Després hi ha moltíssimes solucions preventives en aquest cas, no?, que serveixen per entendre quan s'han de llançar els avisos, com es poden detectar i com es pot actuar en tot aquest sentit. Molts equips de resposta ràpida a les emergències, no?
N'hem anat a veure algunes. Per exemple, la companyia sueca Axis, de dispositius de videovigilància, aplica la intel·ligència artificial per activar una alerta anticipada davant possibles desbordaments. Pedro Naval és un dels portaveus.
Hemos visto cómo una cámara está apuntando a un caudal de un río, o no tiene por qué ser un río como tal, sino una carretera donde entendemos que en este caso puede haber acumulación de agua más de la normal. Entonces la cámara, junto con una aplicación y entre ellos, pintar si ese caudal de río o esa acumulación de agua va a ser más peligrosa por la altura que tenga, ¿no?
I a partir d'aquí generar una alerta o un protocol. També hem anat a veure Microsoft, que presenta un vehicle equipat perquè serveixi de laboratori mòbil.
The vehicle for emergencies.
El vehicle per emergències és realment com un equip de comunicacions. Per exemple, si ets el responsable de gestionar un desastre i necessites fer el reconeixement d'una àrea, pots llançar un dron i monitoritzar-ne les dades que t'envia des del vehicle.
I encara un altre, els francesos de Software Republic, que converteixen un vehicle en una mena de mini-ambulatori capaç d'atendre una vintena de proves mèdiques pensat per a zones allunyades de nuclis urbans. Bé, doncs totes aquestes i altres solucions el Saló les farà arribar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és l'entitat que les gestionarà. I al marge d'aquest àmbit d'emergències, com cada any el Saló, doncs aquest any sota el lema Viure Millor, reuneix experts de ciutats de tot el món, 850, que comparteixen idees i experiències sobre com aprofitar la tecnologia per canviar la manera de viure.
Gràcies, doncs, Joan García, des de l'Smart City. Bon dia.
Bon dia.
La Costa Daurada aconsegueix incrementar també un 20% l'ocupació turística fora de la campanya d'estiu. Les accions promocionals, sobretot a la tardor i al bon temps, atreuen turisme del centre d'Europa, cosa que permet allargar l'obertura d'una part dels establiments turístics que abans tancaven ja a principis d'octubre. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Bon dia, Marta.
De quantes pernoctacions estem parlant?
Sí, en els últims 6 anys s'ha passat en concret d'1.980.000 pernoctacions als 2.360.000 entre octubre i desembre. Pel portaveu de la Federació d'Empresaris Turístics de Tarragona, Xavier Guardià, això és fruit de les accions que s'han fet els últims anys per desestacionalitzar la temporada.
Cada vegada estem treballant més les promocions i totes les activitats les estan programant molt cap a començament de temporada, primavera, podríem dir-ne, i tardor, perquè al mig de la temporada ja el tenim prou ple. Això està donant els seus efectes a tots aquests mercats europeus. L'holandès, l'alemany, l'anglès, el francès, l'irlandès, ens ajuda a una bona ocupació en aquests puntes de temporada, tant al començament com al final.
I gran part del mèrit és de Port Aventura, amb les seves accions temàtiques, com el Halloween o el Carnaval.
Estirat de nosaltres el Halloween, estira de nosaltres per Nadal, i ara ja està estirant de nosaltres pel Carnaval. Ells diuen que ja obren tots els mesos de l'any. Encara no tots els dies, però ja obren tots els mesos de l'any. Això, diguem-ne, que és la millor notícia per nosaltres.
Manel, i com s'està notant això, els hotels i els càmpings?
Aquest any ja s'ha aconseguit, per exemple, que es mantingui obert la meitat del parc hoteler fins al primer cap de setmana de novembre, amb ocupacions entorn al 70%. Aquests nous turistes de fora de temporada són bàsicament de l'Estat, però cada vegada més creix el perfil del centre d'Europa i de la tercera edat.
Perquè nosaltres treballem molt bé a nivell, per exemple, de càmpings, perquè tenim els millors càmpings d'Europa cada any, amb aquesta, podríem dir, l'actual tercera edat jove, que sobretot a Alemanya, a Anglaterra, a Holanda, a Bèlgica, a Suïssa, funcionen de meravella, i això també ens dona moltes altres ocupacions, sobretot en el sector de càmping, però també en sectors d'allotjament com l'apartament turístic o l'hoteleria.
Segons la Federació, una altra de les claus per aconseguir aquest creixement de pernoctacions ha estat la flexibilitat dels hotels per obrir i tancar.
A Vilanova i la Geltrú s'està construint la seu Espanya de la multinacional alemanya IGUS, que és líder mundial en plàstics tècnics. La fàbrica i les oficines suposen una inversió de 13 milions d'euros i està previst que comencin a produir a finals de l'any que ve. Montse Gener-Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
Hi ha previsió de contractació de nou personal aquí en aquesta zona?
L'empresa, efectivament, vol créixer. Ara té la seu a Viladecans, on hi treballen 80 persones, però ha vingut al Garraf per tenir unes instal·lacions més grans, com ha assenyalat l'alcalde Juan Luis Ruiz.
És una empresa important al sector de la injecció de plàstic. Té un potencial de creixement de gairebé 250 treballadors. Només per això ja estem molt satisfets, no? I segur que ajudarà i que serà una empresa tractora, perquè al final també necessitarà doncs, d'empreses proveïdores i segur que utilitzaran i serviran empreses d'aquí, de la ciutat o de prop.
IGUS present a 31 països, fabrica tot tipus de plàstics tècnics per recobrir cablejat en moviment, per exemple, de robots i màquines. També cables de connexions d'alta tecnologia i coixinets i rodaments de plàstic. El seu gerent, Matthias Mayer, ha reformat l'objectiu de captar talent d'aquí.
Les últimes incorporacions han sido dos ingenieras de Vilanova, ya, que saben que venimos aquí, así ya empezamos a contratar gente desde aquí. Tenemos aquí la Universidad Politécnica, nos ayuda y la semana que viene estamos con un mini stand en la feria de Vilanova para promocionar Igos como empresa, para atraer talento joven.
Mayer ha explicat per què aposten per Vilanova i la Geltrú.
Mirábamos antes, cerca aeropuerto, Viladecans, la zona Baix Llobregat, muy difícil encontrar terrenos interesantes y al final ampliamos un poco la búsqueda y como el equipo actual vive entre Viladecans y aquí Vilanova, encontramos este terreno que por conexión infraestructura nos parece fantástico.
El més curiós que fabriquen és una bicicleta feta 100% de plàstic reciclat que no es rovella i no taca. N'han produït alguns centenars d'unitats i ara estan en gira de presentació. La fan reciclant pots de xampú o xarxes de pescadors.
Almacelles, una població de 7.000 habitants del Segrià, només té ara mateix un dels 7 agents de la policia local que hauria de tenir operatiu. L'Ajuntament assegura que convocarà una nova oposició, però alerta que per als municipis d'aquestes dimensions és molt difícil consolidar les plantilles policials. Estela Bussoms, l'alerta l'ha fet la UGT, però el consistori ho reconeix.
Hola, Marta. Sí, concretament que dels 7 agents que hauria de tenir la policia local d'Almacelles, 3 places estan vacants, inclosa la de caporal. N'hi ha un de baixa, un en comissió de serveis a una altra població i una noia a l'escola de policia, l'única dels 35 aspirants que va aprovar l'última convocatòria. Per tant, queda un sol agent que treballa de dilluns a divendres, però els caps de setmana i a les nits no hi ha servei. Òscar Lalana és el delegat de la UGT al consistori.
Que caldria ficar fil a l'agulla per evitar aquest tipus de manca de seguretat. A més, aquest l'únic policia que quedarà mateix també té pendent de fer una part de les seves vacances, amb la qual doncs hi haurà algun període que no hi haurà cap mena d'efectiu.
L'alcalde Joan Bosch es compromet a moure fitxa per mitigar la situació.
Hem decidit tirar endavant el procés de tornar a fer una nova oposició i a veure si per aquí podem fer alguna contractació d'urgència per a donar suport amb aquest efectiu que ens ha quedat.
L'alcalde, però, insisteix que costa tant trobar aspirants preparats com retenir els agents que acaben aprovant l'oposició.
És difícil tindre plantilles estables, sobretot quan tenim Lleida molt a prop, perquè les ofertes de treball de Lleida són més llamineres. I mos passa a tots, eh? Mos passa al Carràs, mos passa al Macelles, mos passa a tots, que tu has pagat l'acadèmia i quan arriben aquí, després de l'acadèmia, pues diuen, ara me'n vaig a un altre lloc o me'n vaig a Lleida, que em paguen millor.
Interior estudia fórmules com clàusules de permanència per evitar la fuga de policies locals.
Passa un minut de 3:15. Les termes de la vila romana de Llurís, a Osona, centraran la pròxima campanya d'excavacions al jaciment. Un jaciment molt més antic del que es pensava i de gran importància tant per la seva extensió com perquè és l'única vila romana que s'està excavant en comarques de muntanya. Pau Rovira, quines actuacions s'hi faran concretament?
Hola, bon dia. Doncs, com deia, sobretot explorar les termes d'aquesta vila romana de Llurís, als afores de l'antiga ciutat d'Esso, és a dir, Isona. Un dels membres de l'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona, Ignasi Garcés, ha destacat la importància del jaciment, tant pel fet que és l'única vila romana que s'està excavant en comarques de muntanya, com també per la seva extensió d'unes 4 hectàrees.
Que l'extensió del jaciment és molt gran, hi ha corredors, estances i llocs de treball que dels quals encara no en sabem.
Es volen explorar algunes estances, ja que s'ha constatat que la construcció és molt més antiga del que es pensava.
Les termes estan aportant una cronologia a l'imperial més antiga del que en principi es podia sospitar.
A més, segons els arqueòlegs, les termes són molt singulars pel mecanisme que utilitzaven per aconseguir mantenir la temperatura a l'interior, tenint en compte el fred que solia fer en aquesta zona durant els mesos d'hivern. En les dependències que combinaven usos familiars amb productius, hi podien viure desenes de persones, comptant tant els propietaris com els treballadors arrendats i possiblement també
Catalunya
esclaus.
Al dia.
La cap de Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, Maite Miró, ha destacat que el conjunt permet donar a conèixer com era l'ocupació del territori en època romana.
és una casa de camp, o sigui, seria una, un mas d'època romana, vull dir, amb la seva zona d'hàbitat, amb la seva zona de producció i totalment lligada a la ciutat romana d'Esso.
A més, la vicepresidenta del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Alba Moré, aposta també per millorar els accessos per potenciar les visites al jaciment.
L'objectiu és poder potenciar-ho com un espai visitable, s'ha d'acabar d'adequar, quan estan fent excavacions es preveuen visites i si més endavant es pot fer que aquest lloc sigui més visitable i accessible, doncs tot això que guanyarem.
Això hauria de permetre continuar-hi treballant, així com també preservar i donar a conèixer aquest patrimoni.
Catalunya al dia. El que passa a cada racó del territori.
La força del destino torna dissabte al Gran Teatre del Liceu. Ho fa amb la producció que ja es va estrenar el 2012 en aquest escenari, que ho va fer el director d'escena Jean-Claude Ouvrier, on destaca una proposta austera i simbòlica que reforça els temes centrals de la història, l'obsessió amb la mort i la fatalitat inevitable. Paral·lelament, però, dona espai als cantants perquè brillin en les seves interpretacions, Valeria Obereda.
I és que és una obra de 4 hores amb una música intensa i dramàtica que presenta una història d'amor i odi amb l'amor prohibit entre don Álvaro i dona Leonora i el seu venjatiu germà, don Carlo, uns papers que interpreten Brian Jage, Anna Pirozzi i Artur Ruchinski, respectivament, els millors pel director artístic del Liceu, Víctor García de Gomà.
Tinc la impressió de que millor repartiment no és possible avui. És que cadascun dels rols té unes particularitats en la seva tessitura i en la manera que Verdi ho escriu, que a més per la seva durada, diguem, no? És un autèntic repte personal per cadascun dels cantants. O sigui, podíem trobar moltes Carmen, molta Mimí, però no és tan fàcil trobar algú que canti el don Álvaro, que canti dona Leonor.
De fet, l'exigència de la peça ha fet que hi hagi hagut fins a 5 canvis en el repartiment. També el seu director, el mestre Nicola Luisotti, ha parlat de les dificultats per a músics i cantants.
Cada vez que hago la força, siempre digo, la próxima vez la voy a hacer. Porque es demasiado difícil, no se pueden encontrar los cantantes. La orquesta tiene muchas dificultades, tiene una tarantela que no puedes imaginar. La velocidad, lo que se debe hacer así con la sinfonía. La orquesta debe tocar bien. Cada momento tienes trampas.
Catalunya Música reprendrà amb la força del destino les seves transmissions al Liceu, un cop músics i cantants han arribat a un acord amb la direcció del Liceu sobre els seus drets audiovisuals.
Demà comença a Igualada el Rec.0, el festival de pop-up stores o botigues efímeres que durant 4 dies omple de vida el barri industrial de les antigues adoberies de la capital de l'Anoia. Aquest any el certamen arriba al seu 15 aniversari, cada vegada amb més marques que hi porten els seus excedents de roba. Montse, aquest any quantes se'n podran trobar?
Més de 100 marques s'instal·laran aquests dies a les antigues adoberies del Rec, en 60 botigues que són espais de fàbriques, algunes d'elles abandonades. El Rec.0 és una gran venda de roba a l'aire lliure, però també una experiència artística i gastronòmica i la descoberta d'un antic barri industrial, com explica Marina Iglesias, una de les cofundadores del Rec.0. Van ser 6 joves moguts per la defensa d'un barri amb futur incert que el 2009 van tenir la idea de fer-hi un festival.
El Rec.0 va començar com una reivindicació d'un barri industrial, el barri del Rec d'Igualada, i actualment s'ha convertit en la concentració de vendes especials més important del país, amb dissenyadors i marques i artistes que es concentren durant 4 dies al barri del Rec.
Aquest any el Rec.0 presenta aquestes novetats.
Aquesta edició, un cop més, incorporen marques noves, seguim potenciant el Rec imperdible amb la incorporació de noves marques de moda sostenible i també segueix el mercat d'intercanvi i com a novetat hi haurà la primera botiga de roba de segona mà.
Al llarg d'aquests 15 anys, el barri s'ha anat revitalitzant amb una vintena d'emprenedors i petits negocis que s'hi han instal·lat. Conviuen amb fàbriques en plena activitat que exporten pell a molts països. El Rec.0 estarà obert des de demà fins dissabte. Els carrers sinuosos del Rec s'ompliran amb milers de persones normalment fidels d'aquest festival d'estocs de roba. Entre les propostes musicals hi ha el concert que hi farà la Ludwig Band i propostes emergents com Olivias, el cantant de Trap Lluc i actuacions de danses urbanes, sessions de DJ o videoprojeccions.
Sobra decir que esto es un atraco, ¿verdad?
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
No cada dia s'estrena una sèrie que té epicentre en un fet real. Doncs bé, divendres a Netflix podrem trobar Salto al Banco Central. És una minissèrie de Daniel Calpalsoro basada en l'espectacular atracament que l'any 1981 va posar en escac l'estat espanyol només 3 mesos després del 23F. Quan una desena d'encaputxats van assaltar l'antiga seu del Banc Central a Barcelona, van retenir centenars d'hostatges i van demanar l'alliberament del tinent coronel Antonio Tejero, empresonat per colpista, que aleshores es van encendre ja totes les alarmes. El director el que ha fet és disseccionar en 5 capítols aquelles 37 hores d'infart que van posar a prova la fràgil democràcia de l'època. Un dels actors que encarna, en aquest cas, el líder dels assaltants és Miguel Herrán, a qui, per cert, conegut personalment, que la sèrie farà que molts joves, diu, descobreixin aquesta part de la història recent d'Espanya i de Catalunya.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara per la informació esportiva. I comença a disputar-se la quarta jornada de la Champions, tot i que el Barça no juga fins demà a Sèrbia. O del Serra, bon dia.
Bon dia. El Barça ha viatjat aquest matí en direcció cap a Belgrat, on demà s'enfrontarà l'Estrella Roja. Hansi Flick ha convocat 22 jugadors per aquest partit. Són els mateixos del derbi de diumenge passat davant l'Espanyol. Això vol dir que Eric García continua encara de baixa i en té per unes setmanes més per culpa d'una pubàlgia, segons va avançar ahir el Tot Costa de Catalunya Ràdio. Els blaugrana tenen previst entrenar-se aquest vespre a partir de les 7 a l'estadi de l'Estrella Roja, i abans hi haurà la roda de premsa de Hansi Flick i d'un jugador del Futbol Club Barcelona.
Doncs encara relacionat amb el Barça, finalment el partit Barça-Atlètic de Madrid no es disputarà a Miami el pròxim 22 de desembre, tal com volia la Lliga de Futbol Professional.
I així ho ha confirmat fonts de la Federació Espanyola. El motiu és que la Federació Espanyola de Futbol és qui ha d'autoritzar que un partit de Lliga jugui a l'estranger, i ara mateix ha estat dirigida provisionalment per una junta gestora, pendent que es facin eleccions a la presidència a finals de desembre. El Barça estava d'acord a anar a jugar aquest partit a Miami perquè li suposava un ingrés d'uns 6 milions d'euros.
L'Espanyol no descarta que el València sol·liciti també ajornar el partit de Lliga que s'ha de jugar dissabte al Reial Club Esportiu Stadium.
I en aquest sentit, i si fos així, el club blanquiblau té clar que no hi posarà cap inconvenient per trobar una altra data. El primer equip de l'Espanyol, per cert, té avui jornada de descans i tornarà a la feina demà al matí. Mentrestant, aquesta tarda el club blanquiblau té previst explicar a partir de les 5 en roda de premsa el nou model i organigrama del futbol base, i han acabat a quarts de 7, farà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque la presentació oficial dels equips femenins i masculins del seu futbol formatiu.
I encara en futbol, el Llevant Badalona té demà partit de la tercera ronda de la Copa Femenina.
L'equip badaloní jugarà aquesta eliminatòria a partit únic al camp de l'Osasuna. De l'equip navarrès en parla l'entrenador del Llevant Badalona, Ferran Cabello.
Recordem l'any, sobretot, que vam pujar a primera divisió, un Osasuna molt compacte, molt sòlid, amb un projecte molt ferm que sempre intenta arribar a les primeres places. És un equip que sempre és candidat a pujar a primera divisió, i sí, serà un equip que ens posarà les coses molt difícils, amb molta verticalitat a dalt, amb jugadores que són molt determinants, sobretot per la categoria que tenen, però també per competir, crec, que contra equips de primera divisió, i serà un partit molt complicat allà.
El Barça no entrarà a la Copa Femenina fins a la següent ronda de 8 anys de final.
En bàsquet, el Joventut té aquest vespre a les 8, partit de la 7a jornada de l'Eurocup a la pista del Trento italià. Els badalonins arriben després de l'Odissea que ha suposat el viatge fins a Itàlia per culpa, efectivament, doncs, dels efectes de la dana.
I és que la penya ha arribat de matinada a Trento després d'agafar primer un vol en direcció a Bolonya, que va sortir amb gairebé 11 hores de retard, per després fer un desplaçament en autobús de 3 hores fins a Trento. El tècnic de la penya, Dani Miret, ja centrat en el partit d'avui, parla dels punts forts de l'equip italià.
Tenen dos americans que per mi són els jugadors amb un talent diferencial, que són el Jordan Ford i l'Anthony Lamb, que poden anotar, la seva presència els fa jugar ofensivament més fàcil, però és molt més que això. Tenen una energia, tenen jugadors joves.
I també explica quin partit espera per aquest vespre.
Ells juguen un tipus de defensa que a nosaltres ens ha costat molt d'atacar. Ens hem de preparar per no perdre la fluïdesa. Ens hem de preparar perquè, evidentment, doncs ara els nostres referents són molt clars, no? sempre hi ha un partit dins del partit, doncs abans hem comentat el partit del rebot, també hi ha el partit, no, d'aquest nivell de contactes que l'Eurocup s'està permetent a la Barça, que a nosaltres a vegades ens costa.
I sense deixar el bàsquet, Roger Grimau ja és nou entrenador del Dinamo de Bucarest de Romania.
Aquesta serà la seva segona experiència professional en una banqueta després d'entrenar el Barça la temporada passada. Grimau, que ha firmat per les tres pròximes temporades, va explicar ahir al vespre al Tot Costa de Catalunya Ràdio que buscava un projecte a llarg termini.
És obvi que no és una Eurolliga, no és Eurocup i no són les lligues punteres, però la veritat és que estic super il·lusionat. Amb moltes ganes d'entrenar i de fer-ho bé. És un projecte a llarg termini per treballar al club, per fer-lo créixer, per... Bueno, és un projecte i la veritat és que estic molt content d'anar cap allà.
Pel que fa a la NBA, els Brooklyn Nets, l'entrenador badaloní Jordi Fernández, han guanyat aquesta matinada passada els Memphis Grizzlies, 106-104, i un darrer punt de motor, perquè MotoGP ha fet oficial que el darrer Gran Premi del Mundial de Motociclisme serà, finalment, al circuit de Barcelona-Catalunya. Es dirà Gran Premi Solidarity i substitueix la prova que s'havia de fer al circuit de Xest del País Valencià.
No t'ho pots perdre.
Tot i que les imatges de la Dana no ens queden ganes de veure gaires coses més, ja ha començat la festa del cinema. I si teniu ganes d'anar al cinema, fins dijous 7 de novembre, les entrades per veure les pel·lícules de la cartellera costen 3,50 €. Ja no cal acreditar-se prèviament per anar a la festa del cinema. Si voleu, les podeu comprar directament en els webs de les sales, com els quioscos o a les taquilles situades als halls dels cinemes.
Me dijeron, es imposible que suba 46 hasta Torre Baró. Señores, ¿esto qué es?
Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.